Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Rosses i Multiòptiques Empúria Brava.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, basat en la llei de la igualtat, perquè la realitat econòmica i social millori. Cada dijous a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel. Avui és festa grossa. Avui és el nostre dia. El nostre dia és sempre. Està clar que el Plusvàlua Dones cada dia és 8 de març per un món millor al costat de les persones. Estem a la quarta temporada d'aquest programa, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat. És el quart 8 de març que celebrem junts i això ens ha portat a obtenir 12 reconeixements de qualitat i més de 800 dones visibilitzades. Molt bon dia, Itziar Ruedas, advocada i responsable de polítiques d'igualtat de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya.
Molt bon dia, encantada d'estar aquí.
Igualment. Molt bon dia també, Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya.
Molt bon dia.
Olga Ortiz, advocada experta en lideratge femení.
Bon dia a totes.
I Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada, mediadora i experta en les bones relacions. Bon dia, Maria Eugènia.
Bon dia. Quina il·lusió estar aquí avui en un dia com aquest, en aquest programa, precisament.
És que això és total.
És total, eh? La quarta temporada, això és fantàstic.
Què més volem? Mm-hmm. Estem millor?
No.
Estem millor que fa 4 anys o no, Maria Eugènia?
Però molt millor.
I som... tant.
Hombre, hem donat aquí...
veu a 800 dones. I espera.
I espera.
Arribarem a les 1.000.
I, home, això i tant.
El dia que arribem a les 1.000, festa grossa ja, eh?
La festa grossa estem aquí gairebé cada dijous, cada dijous. Escolteu, el 8 de març de l'any 2018, no fa gaire d'això, va ser una data històrica, perquè el moviment MeToo va ser massiu. Estem parlant ja d'una quarta onada i el gran element comú és la lluita contra la violència de gènere. Olga Ortiz.
Molt necessària, perquè no hi ha setmana que no veiem els mitjans de comunicació que hi ha hagut una dona que ha mort a mans de la seva parella. Per tant, vol dir que hi ha algú, hi ha quelcom que no estem fent bé com a societat, com a polítiques de gènere, polítiques d'igualtat. És a dir, encara hi ha homes que pensen que tenen poder sobre les dones i que fan que aquesta dona perdi la seva personalitat perquè les sotmeten de tal manera que les anulen. I, per tant, entren en un bucle on no creuen en elles mateixes, per això moltes vegades hi ha altres dones o altres homes que jutgen aquestes dones, dient, però no, però deixa el teu marit, surt d'aquí. No, no, és que no poden sortir, perquè
Molt important, aquest punt que està remarcant, Olga, no poden sortir, no és que no vulguin, hi ha un tema psicològic.
El nivell de dominància, el nivell de dominació és tan fort que ni elles mateixes tenen... les ganes o el poder de sortir d'allà. Per tant, programes com aquests, Mireia, on parlem moltes vegades de dones referents o parlem moltes vegades de violència de gènere, crec que són importants perquè només que de les nostres oients, només que una es doni compte de la seva realitat i pugui anar a denunciar, això ja val la pena i moltes vegades ho hem dit.
I tant, i això ja sabeu que ha passat i ha passat moltes vegades al llarg d'aquests 4 anys que ens han contactat persones per donar el pas, han anat a la Fundació Surt o a la Fundació Aroa. Des d'aquí donem eines per detectar, per prevenir. També les escoles s'han posat en contacte amb nosaltres i fins i tot de les pròpies universitats. I el que més ens ha agradat des de la tercera temporada és que fins i tot homes ens heu contactat. Homes per preguntar-nos perquè us donava la sensació que la seva filla estava patint algun tipus d'abús i no sabia com ajudar-la, doncs us hem adreçat a la Fundació Surt.
Sí, és que hi ha una cosa molt important que ha dit ara l'Olga, que en aquest segrest emocional que tenen les dones que estan maltractades, té una sombra molt allargada. I és que aquestes filles que estan veient aquests models de convivència o de relació a dintre de casa seva, o que o en el seu ambient o en el seu entorn, és molt molt perjudicial. I hem de pensar que no només hem d'ajudar aquesta mare, sinó aquests fills i filles que estan veient aquests signes a dintre de casa seva i ho estan incorporant com algo normal, habitual en la relació entre home i dona. I això és gravíssim.
Gravíssim, perquè després repetiran.
Repetiran aquests patrons i pensem que tot el que estem fent a dintre de la família, que són els temes que són importantíssims, el que estem fent a dintre de la família és la societat del futur.
I tant, indubtablement. Estàvem parlant de que estem davant de la quarta onada, de que estem vivint un moviment de masses i que això ha estat en part gràcies a la tecnologia, gràcies a les xarxes socials. Anna Plans, next experta.
Bueno, també s'ha de felicitar en el programa per la visibilitat que ha donat en aquest sentit i també amb el tema de la violència respecte a prevenir, no?, amb els més joves. No?
Sí.
Veiem que realment es veu tant. Amb la tecnologia, el que és les xarxes, el que és els mitjans de comunicació, és cert que hi ha molta feina a fer, no? Perquè tant la dona, el que és amb referència a tenir opinió, per exemple, no reflecteix moltíssim, no? Hi ha molta diferència, perquè els experts normalment encara es visibilitzen molt més els homes.
Vols dir a les taules d'opinió?
Sí.
En els mitjans, tant a ràdio com a televisió.
Sí. Per exemple, el projecte de monitoreig global de mitjans, el 2015, ara el 2020 se'n farà un altre, les notícies a les fonts consultades, quan han sigut dones, només han representat un 9%, no? En canvi, si es tracta de temes de violència, ja passem a un 51%. I una cosa que també aquí hem donat molta visibilitat és el tema de la publicitat, no? Com està molt sexualitzada aquesta publicitat, perquè sí, si les nenes tenen aquests referents a casa, no?, de violència masclista i després veuen aquesta cosificació, no?, en els mitjans, no?, les mateixes, de vegades, també presentadores, no?,
I tant.
Un model de... O, per exemple, ara amb el tema la Super Bowl també veiem, no?, la dona gran que té una miqueta aquest pes a sobre per tenir complir un estereotip de dona que no es fa gran, no? I després també he recollit d'aquest any passat notícies concretes que sortien als diaris i que realment posen una mica de pell de gallina. Per exemple, sortia una foto de la Carmena i d'un altre, Paco de la Torre, i deien "Ellas viejas, ellos maduros", no? Vull dir,
uno
va contra el tiempo...
Anem molt malament, eh?
Això ja no he pogut aguantar.
A veure, el que deia concretament era una va contra el tiempo i l'altra és insubstituïble, no?
Si ara en aquesta taula tinguéssim a la Mercè Blanco o a la Laura Rosillo, això estaria ardiendo.
Sí. Bueno, és que és normal, això. Estem parlant de nivell d'exigència que la societat ens està demanant a les dones. O sigui, és que... vamos, es que
dos mujeres solas caminarán, dos mujeres caminarán solas en el espacio. Fixeu-vos, no, amb la connotació d'aquest, mujeres sin nombre es refereixen, no? També
no és que moltes vegades no ens posen el nom.
Això ha sigut aquest any passat, eh?
I a les fotografies no posen el nom.
Mira, mujer de estuvo Paul Auster tomando un vino con su mujer, Siri Husbet, no? Que va ser un premi Príncep d'Astúries, per exemple, no?
S'han oblidat d'això.
Letícia està de los nervios.
Figurat.
Perquè és dona, no?
Clar.
Bueno, realment hi ha molta feina.
En aquesta quarta onada hem sentat les bases reals i teòriques d'un nou període històric. I això, l'Itziar ens ho pot explicar molt bé, quin paper té l'empresa, quins canvis s'està vivint a nivell empresarial.
A l'empresa s'estan vivint molts canvis en els darrers anys. Quan parleu de violència, sempre, jo dic, no ens oblidem també de la violència a l'àmbit laboral, no? Que de vegades és la gran oblidada quan parlem de l'assetjament i de la violència. Sempre tendim a la parella, a la família, i ens oblidem de l'àmbit del treball, no?
Clar.
On també, malauradament, es dona. I sí que és cert que fem molta tasca per intentar que aquelles conductes que estaven normalitzades deixin d'estar-ho i d'establir mecanismes i procediments per ajudar que les persones que pateixin situacions d'assetjament dintre dels seus entorns de feina ho comuniquin, no? Mitjançant els protocols per prevenir i abordar l'assetjament sexual, tan importants i obligatoris que han de tenir totes les empreses, que no vull perdre l'ocasió per recordar-ho.
I tant, això és molt important, el tema de l'obligatorietat.
És molt important tenir-ho i donar-ho a conèixer. Jo sempre dic, és tan important donar-ho a conèixer com tenir-ho, no? Perquè
sí, sí.
Tenir-ho et cobreix l'obligació, però l'important és donar-ho a conèixer perquè aquestes situacions es comuniquin, es donin visibilitat i deixin de produir-se a les empreses. I que hem de dir que en els darrers anys hem notat una percepció de que cada vegada doncs estan posant més de relleu aquestes situacions, que potser abans la persona marxava del seu lloc de treball, doncs ara sí que podem dir, no?, que cada vegada doncs, hi ha més comunicacions i es posa més a manifest, no?, aquestes situacions.
Ara, quan parlaves de l'assetjament laboral i que sovint doncs, és molt oblidat, estava pensant, i realment en aquests 4 anys només ho hem tocat una vegada, i va ser a la primera temporada. I realment aquí toquem violència psicològica, violència física, violència sexual, hem tocat la violència econòmica, que
aquesta
també és
una
violència sumament oblidada i de la qual no se'n parla, però seria interessant parlar de l'assetjament laboral, perquè fa massa que no en parlem.
És essencial, i... sí. Jo sempre diem, no?, als agents socials, que és la gran oblidada, inclús a les lleis, a la legislació, és a dir, que molta part, no?, i s'oblida el del món del treball, on és una esfera molt important del dia a dia de les persones i on, malauradament, doncs, es dona aquest assetjament sexual i per raó de sexe, i treballem per, no?, per fer-lo desaparèixer i que les persones que el pateixen el puguin comunicar i no hagin de ser elles les persones que hagin de canviar el lloc de treball. O...
Clar, és que sí, no... quasi semblen les assenyalades. O sigui, a sobre que són les persones que ho estan patint, són les que se les assenyala i han de marxar. Perquè passen por, lògicament.
Jo he de dir que és cert que des de ja fa temps que les empreses tenen l'obligació de tenir un procediment, estem veient en els darrers temps molts canvis, no? Però hem de continuar amb aquesta tasca sensibilitzadora de que totes les empreses han de tenir el seu procediment per prevenir i abordar l'assetjament sexual, que hi ha eines per implementar-lo i que, a part de banda de ser obligatori, que és una sanció no tenir-lo, és molt important sensibilitzar i formar a les persones que tens a l'empresa.
Clar, això és clau, eh? No. Formació i sensibilització.
Exacte. Precisament el 8M neix, i la seva història ens ho diu, com a moviment en defensa de la dona i les condicions laborals de les dones, aquells fets que van passar i que van provocar pues, el reconeixement d'aquest 8M. El 25 de novembre és el dia en el qual es fan les xerrades sobre prevenció de violència, però aquest 8M, jo el que he notat entre les dones, entre bueno, el dia a dia nostre, el col·lectiu de les dones, és com si ens haguessin volgut confrontar durant molts anys. És a dir, hi havia l'estereotip de dona contra dona, que les dones entre elles no s'ajuden, un estereotip que anava com fent obertura a la societat quan entre les dones formem equips, ens ajudem i no hi ha una competència per fer fora a l'altra, però s'havia creat com aquest paradigma. El creixement del 8M, el reconeixement de la dona i que moltes dones comencin a parlar en mitjans de comunicació en nota femenina i comencin a tenir visibilitat a les empreses. Li comentàvem que hi havia una persona que li havien ofert el càrrec de delegada sindical i deia, ai, jo, però busqueu un home. M'entens? Perquè són càrrecs que antigament havien ostentat...
Que sempre havien sigut masculins.
Havien referents masculins. Llavors jo crec que aquest moviment de les dones ha estat un trencament de paradigmes i parlar de sorority o sororitat.
Aquest moviment, aquesta col·laboració entre dones, al cap i a la fi és networking.
Sí, clar.
Home, importantíssim el networking. Hi ha diverses coses que jo crec que es tenen que dir claríssimes. L'empresa s'ha de preparar per rebre la dona. S'ha de preparar per rebre la dona. Perquè la dona té una sèrie de circumstàncies que s'han de respectar i se les han de fer fàcils. No, estem parlant d'humanitat. D'humanitat.
Amb això estàs dient, Maria Eugènia, que al segle XXI... l'empresa no està preparada encara per rebre la dona?
No ho està. No ho està ni una mica. Mira, hi ha una cosa que ens ha dit, per exemple, l'Aitgier, que diu, tenim que tenir sistemes de control. Mira, és que no serveixen de res les normes. El legislador pot anar legislant com un boig si no hi ha un sistema de control.
Clar. Que això és el que ens ha passat fins ara.
Clar, quedar bé i fer un pla d'igualtat i quedar bé i fer
un... Bueno, hi ha els recursos que hi ha... Bueno, és a dir, els sistemes de control de l'àmbit de treball, és la inspecció de treball, no?
Sí, però ens podem prendre en sèrio o menys en sèrio.
Però sí que és cert que jo crec que la inspecció de treball tenen una àrea especialitzada en matèria d'igualtat, tenen objectius molt clars en aquest any, doncs, en tema de protocols d'assetjament i en plans d'igualtat, però jo penso també que la sensibilització i a l'arribar i al canviar les maneres de fer és molt important per implementar totes aquestes eines d'una manera realment veritable que canviïn les dinàmiques si és necessària.
Jo crec que podem estar molt contents, sí. O ara sí que parlaré des del meu punt de vista, en nom propi, perquè el Real Decret de l'any passat, del 2019, és fantàstic. O sigui, hem fet una passa endavant molt gran, tant a nivell legal com a nivell real. Les empreses s'han posat les piles més que mai.
És cert, és que és cert. Jo ho dic, hi ha moltes empreses amb molt bones pràctiques, amb plans d'igualtat implementats, que se'ls creuen,
i
amb molt bones mesures. I empreses molt igualitàries i equitatives tenim. I cada vegada, doncs, aquest canvi és evident que no és un canvi de... Hi ha canvis que a vegades són més culturals i més de sistema, però hi ha moltes empreses amb molt bones dinàmiques, amb molt bones pràctiques. Jo sempre dic, no hi ha res com visibilitzar o donar visibilitat a aquestes empreses, perquè n'hi ha moltes i cada vegada n'hi ha més.
Sí,
i el Reial Decret ho ha posat sobre... Bueno, ha fet...
Ha fet aflorar absolutament tot,
perquè
a més és que és una oportunitat a nivell empresarial.
Jo sempre ho dic, les obligacions en matèria d'igualtat no són obligacions, sinó són oportunitats per canviar la manera de fer i millorar cap a una altra manera de fer.
No, i tant. Sí. Nosaltres, jo em trobo molt en el meu àmbit més enllà d'aquest, que em truquen empreses perquè les assessori i els hi faci aquest acompanyament. I he vist un canvi molt gran. O sigui, fins ara hi havia molt tema, podríem dir, de màrqueting o comercial, de dir, sí, estem amb tot això, i des d'aquest Real Decret ha sigut fantàstic.
Jo penso que un tema, no sé, Gènic, si ho vas a dir, però t'ho obro, que és el tema de la maternitat, on penso que realment està la clau i aquí realment s'ha de treballar moltíssim.
Importantíssim. Jo crec que les dones ens ho hem de creure, que si ho volem fer, no tenim que permetre que ens retrasin la maternitat. És que és molt important. Hi ha hagut alguns intents d'empreses de dir, bueno, escolti, miri, nosaltres facilitarem, però... I proposant maternitats tardanes, sí. O sigui, anar a buscar el pitjor moment, que és quan un ja és gran, etc. Jo crec que les dones ens ho hem de creure una mica. Ens hem de preparar també per tenir aquesta posició per fer-nos veure, no?
Això és
per
clau.
Poder...
Més sí. que creure una
el
mica,
mordaciment.
Ens ho hem de creure del tot.
No, no, i a més,
nosaltres som les dones de...
Olga, no, i preparar-nos. I el que deia la Mireia, que parlava de networking, quan anem a fer networking no estem perdent el temps.
Exacte.
Perquè moltes vegades tenim aquest petit segrest emocional de dir, bueno, podria anar a casa i tal. No estem perdent el temps. Hem de pensar, a més, que els horaris de les empreses no estan fets per les dones. Per què? Perquè les dones també volem estar a la família. I els homes també. Però, clar, ells han fet un horari i aquest horari no permet això.
Penseu que a dia d'avui encara els tractes o grans negocis es tanquen fora de l'horari pròpiament laboral?
Mira,
cada vegada menys.
Ràpidament.
Per mi cada vegada menys.
Hi ha un cas que tenia important que al final es va tancar en un camp de golf fora de l'horari laboral. És que hi ha situacions en les que et porten a fer reunions a les 10 de la nit perquè no sé què passa amb aquests horaris i aquests companys, més que companyes, companys, que a les 8 no hem acabat i posen reunions.
Reforma horària.
Sí, la reforma horària és bàsica, Itziar.
Sí. Anava a dir, vam signar farà un parell d'anys o tres el pacte de la reforma horària. I crec que hem avançat molt. O sigui, penso que hi ha molt... O sigui, la gestió racionalitzada del temps de treball és clau per caminar cap a la corresponsabilitat i cada vegada hi ha més empreses amb una molt bona gestió del temps de treball, amb uns horaris que faciliten aquesta conciliació de la vida laboral i personal i que ens ajuden a aquesta corresponsabilitat. I també volia fer un apunt, que a vegades ens oblidem que el 99,8% de les empreses del teixit empresarial de Catalunya són pimes
i
un alt percentatge, 60%, tenen menys de 50-60 treballadors, persones treballadores, i no ens oblidem de les persones autònomes.
Però, això malgrat... realment és un apunt important.
Sí, per molt, mi és un apunt important perquè de vegades ens emmirallem mesures de la gran empresa i no és el teixit...
Empresarial real a Catalunya.
Precisament les sessions de networking en les que participo amb empresàries de Barcelona i del Maresme o sigui, puc dir-te 75% autònomes.
Sí, bé, és que aquí ha vingut un dels grans temes del per què ha fallat la llei. La llei fins ara, s'han fet moltíssimes lleis. Per què ha anat fallant? Perquè no s'ajustava a la realitat del teixit empresarial català.
Hi ha molta dona que obre la seva botiga, que obre el seu negoci, que obre la seva... el que sigui. I aquestes dones autònomes, precisament es fan autònomes per poder conciliar vida familiar amb vida laboral. Sí, perquè t'ho expliquen, estan sentades a la taula i li fas les preguntes. I llavors, per què et vas fer autònoma? Què et va motivar? Què és el que volies? I la resposta és que així puc conciliar-ho tot.
I puc arribar a tot arreu.
Sí. Bueno, sí. Això s'hauria de veure també perquè les jornades...
També
les jornades que es fan, no? Moltes dones autònomes, que totes tenim, totes coneixem perquè, com deia molt bé l'Aitziar, doncs realment és...
Està clar que celebrant un 8M sí. No podem no parlar, doble negació, alerta, de la bretxa salarial, de la igualtat retributiva. Itziar, què passa aquí?
Bueno, aquí les darreres dades que van ser presentades la setmana passada ens mostren una bretxa d'un 23%.
Sí, senyora.
Dir que hem avançat, que el Reial Decret també ha fet que avancem sí. I que ens farà avançar més. El Reial Decret introdueix per mi dos canvis que afecten directament contra la bretxa, que és l'obligació de les empreses i entitats de tenir un registre amb la mitja dels salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials, disgregat per sexe, obligació superimportant, a complir per totes les empreses, i després els plans d'igualtat. El plans d'igualtat, en la diagnosi, hi ha l'obligació d'analitzar les retribucions. Abans era facultatiu, ara és obligatori, i això fa que entris a fer un anàlisi, i la meva pràctica diària fa que moltes empreses diuen jo no tinc perquè aplico el conveni, dic, fem un anàlisi i després ho veurem. Quan ho analitzem, malauradament surt. Per què? Perquè hi ha molts factors que no controla la pròpia empresa. Factors de la societat, la manca de corresponsabilitat afecta aquesta bretxa de forma directa. Les parcialitats, les reduccions de jornada...
Això.
I això és el que acabem arrossegant. Sí, alerta, esclau. Tema molt important, l'acabem arrossegant fins a que arriba el nostre temps de jubilació.
No, clar, després les cotitzacions van com van. I provoca pues, també una diferència a l'hora de les pensions de jubilació, que és l'altra oblidada. O sigui, parlàvem de, òbviament, el reclam que tenen tots els jubilats d'Espanya reclamant aquesta actualització ja i l'increment. Però és que també hi ha bretxa entre el de jubilació o la diferència entre homes i dones. És que no és la mateixa.
M'agradaria... Després...
No, el que volia dir és que després també en el tema de la meritocràcia, perquè no ens enganyem, quins són els criteris de la meritocràcia entre les empreses encara ara? Jo crec que hi ha un criteri una mica ancestral. Encara la presencialitat és molt important. S'està fent que aquell que està més temps, aquell que té més incentius, etcètera, etcètera, i això jo crec que també s'ha de revisar molt, molt.
Bueno, però està clar que hem d'anar cap al teletreball. Fa molts anys que ho diem aquí ja.
Sí, no, sí. Claríssim.
I a la cultura
claríssim.
Del resultat, jo sempre dic, no sí. Del temps, sinó de la feina ben feta. Volia reprendre i llançar, ja que estem aquí, aprofitar, no?, que els agents socials han elaborat una eina, que és una guia, per la igualtat retributiva, per ajudar les empreses a implementar aquesta igualtat. És una guia que t'ajuda a fer una diagnosi, a analitzar quins són els motius i a fer un pla d'acció. Doncs... Més que res, remarcar que treballem en la línia i que hi ha eines per intentar fer front a aquesta desigualtat salarial. Que
I tant, perquè, com bé comentaves, hi ha empreses que no són conscients, pensen que tot és correcte i a l'hora de la veritat, quan dius no, anem a fer la fotografia real. Què és el que teniu, què és el que està passant interiorment a la vostra empresa és quan surten, afloren aquestes diferències.
Jo de vegades em trobo que em diuen no pot ser, torna'm a treure les dades, a vegades passa. I diu, i és molt curiós perquè diuen, el salari base és el mateix. I dic, sí, però comencem a veure els complements. O ha fet hores extraordinàries, o ha fet... Què ha passat aquí? I normalment, al final, doncs s'acaba...
No s'ajusta. Però està clar que aquest 8M estem contents perquè les dades sobre aquesta igualtat retributiva són millors. Recordeu les dades que donàvem l'any passat. Parlàvem d'un 25%. dades com les que no havíem tingut mai des de l'any 2008. Per tant, a poc estem avançant i estem convençuts que aquest programa està ajudant a tot això. Doncs ara sí, ens retrobem dijous vinent aquí al Plusvàlua Dones. Moltes gràcies, Olga Ortiz.
Moltes gràcies.
Maria Eugènia Pons de Gironella.
Gràcies.
Anna Plans.
Gràcies.
Itziar Ruedas.
Moltes gràcies.
I tots vosaltres us esperem a les 9 del matí aquí per un món millor. Fins la setmana vinent. Feliç i productiva setmana.
Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses i Multiòptiques Empúria Brava.